Un quart i mig d'11, els dijous al matí de Catalunya Ràdio tenim un doble pack de Màrius Serra amb l'Actoràlia i Superenigmàrius. Màrius, bon dia.
Bon dia, bon any.
Benvingut, què tal?
Molt bé.
Com prova?
Bé, de moment bé, eh?
De moment perquè no has hagut d'agafar autobusos ni trens de la línia C2 aquest matí, ni has hagut d'anar a Manresa per l'autopista, si no, no diries el mateix.
Ni se m'ha anat la llum aquesta nit, ni res. Sí.
De seguida, l'Actoràlia, els llibres s'han recomanats per aquests dies, però abans hauríem d'actualitzar una mica els superenigmàrius que hem formulat des de primera hora del matí.
En efecte, el primer superenigmàrius de l'any, i per tant del nou trimestre, que acabarà amb una final com la que vam fer la setmana passada, però per allà al març, fa així. Ens porta un país del nord, dèiem, i diu, els deixeu ben tips, de 6 lletres. Això ens dona una resposta, una paraula, concretament un verb, un temps verbal, que remenant, combinant les seves lletres, ens portarà a un país del qual, si et sembla, en podríem donar alguna pista.
Sí, per exemple, aviam, la primera pista.
La primera, els ciutadans d'aquest país tenen fama de fer l'orni.
Com si diguéssim que passen, no?
Sí, saps allò de dir fer l'orni, ja, ja, que diuen, sí, sí. Quin dia passa any empeny, doncs allò. Ells tenen aquesta fama.
Com allò que, el que es diu no va amb ells.
Exactament, ja, exactament. Ja. Aquesta seria la primera. I la segona, també amb joc de paraules, diu, és un país nord-europeu, això ja ho havíem dit, amb una gran producció novel·lística, però fixa't que he escrit novel·lística en B alta.
Home, això és una bona pista. Ara ja situem bastant el país al mapa, eh? Un país nord-europeu amb una gran producció novel·lística. Recordem, però, el plantejament d'entrada?
Els deixeu ben tips, de 6 lletres.
Ja sabeu el mecanisme per participar-hi, però si avui és la primera vegada que escolteu Superenigmàrius i voleu prendre-hi part, ja sabeu que per contestar-ho no heu de trucar aquí a la ràdio, als telèfons de la centraleta ni al directe del programa, sinó que heu d'enviar missatges a mati@catradio.cat o per mòbil al 7033 amb el text catmatí, un espai, la paraula i, sisplau, el vostre nom. L'Actoràlia, Màrius, l'Actoràlia d'avui és una mica especial. Com anirà la cosa?
Bé, és especial perquè som la Setmana de Reis, de manera que ho hem dividit en dues parts. D'entrada faré la meva recomanació per a la meva carta dels Reis, dels lectors,
molt
i després
bé.
Farem una carta de Reis més personalitzada per a 7 perfils possibles de lectors, com si fos una gran família, allò quin llibre demana cadascú, amb recomanacions ja més breus de cara a aquesta diada de Reis tan propera. Comencem, però, amb la meva recomanació per la meva carta als Reis. Outside the barracks, by the corner, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene.
Home, aquesta és la mítica Lili Marlène.
En efecte.
Per Marlène Dietrich?
Això mateix, cantada amb aquesta veu avellotada. Ja és la segona setmana, el segon dijous, que il·lustrem per parlar de la mateixa novel·la. És una novel·la tan extensa i tan interessant que li estem dedicant tres edicions de l'Actoràlia. És una recomanació per a públic lector, diguem, amb profunditat. Les Benignes, de Jonathan Little, traducció al català de Pau Joan Hernández a Quaderns Crema, i en castellà, que es diu Les Benevolentes, el trobarem a RBA. Com que ho hem dividit per terços, avui tocaria parlar del segon terç de la novel·la mentre vaig avançant, perquè és una novel·la francament extensa, de pràcticament 1.200 pàgines. En aquest segon terç de la novel·la, el capità Max Haue, el Hauptsturmführer, és a dir, és un capità de les SS, és enviat a Stalingrad, no? I la seva missió no és gaire definida, de fet li envien una mica com a càstig, i es troba en plena davallada de les posicions alemanyes. La descripció que fa el propi Max, que sempre ens escriu en primera persona la novel·la de la desfeta nazi al front rus, és absolutament esfereïdora. Hi ha molts episodis memorables, però entre els quals jo en destaco una conversa a fons amb un dirigent bolxevic que acaba de ser capturat pels nazis, durant la qual es fan evidents els paral·lelismes que hi ha entre les ideologies nacionalsocialista i la bolxevic. És a dir, una projecció a doble mirall d'aquests dos grans monstres, diguem, carnissers, Hitler, d'una banda, Stalin, de l'altra. No? La miraculosa supervivència, posteriorment, del protagonista, el Maxau, ens és narrada com un deliri i ell, de fet, acaba condecorat i una mica perplex a l'Alemanya interior, que ja comença a patir les restriccions de la llarga campanya militar. No? Llavors entrem, en aquesta part central de la novel·la, en una fase més introspectiva i veiem la complexa vida sentimental d'Aue, que es retroba amb la seva única germana, que és, de fet és el seu únic amor incestuós, no? I que ara està casada amb un militar invàlid de la Primera Guerra Mundial i és contrari a Hitler, no? Un fragment d'una de les seves converses ens ajudarà per expressar una idea clau de l'Holocaust que crec que les Benignes expressen molt bé. Li diu la germana, i tu quan disparaves contra aquella gent, parlant del front de Stalingrad, no? Què senties? I ell diu, vaig contestar sense dubtar, el mateix que quan mirava com disparaven altres. Des del moment que cal fer-ho, no importa gaire qui ho fa. I a més, considero que mirar compromet tant la meva responsabilitat com fer. Mirar i fer, quina és la responsabilitat d'una bestiesa tan gran com aquesta, és un punt bastant central. No? La setmana vinent, que serà ja l'últim terç d'aquesta novel·la, que jo penso que no hauria de faltar a cap carta als reis de la gent que realment es consideri lectora.
I ara l'Atles de Lectura és una carta als reis apta per tots els públics. Amb quina música ho il·lustrarem, això?
Doncs fixa't una cosa molt més animada, a veure si ho reconeixes, Joan.
A veure. Diria que això és un imatge de saló de l'oest, de l'oest americà, ballaruca, una mica de ballaruca, també.
Quantes parelles creus que ballen? Quantes parelles hi ha al ball?
Aviam. No seran 7 i 7?
Sí, ho direm en castellà perquè
sí,
és com coneixem.
Si ho traduïm en català, ja ho sé que sí. Si hi ha versió catalana, doncs es podria ben dir,
sí,
però mai seria tan genuí com
set
dir
7
nòvies per a 7 hermanos.
Clar, perquè 7 xicotes o 7 núvies, oi?
Quants aquí dissabtes a la tarda hem amenitzat amb aquesta pel·lícula a la televisió?
Exactament. Jo te l'he agafada per fer una mica la convenció d'imaginar-nos una família qualsevol, per exemple, que tingués 3 fills, els pares, un avi i l'oncle, Conco, que corre per allà també, no? No cal que siguin els Simpsons, però segur que tots hi trobem algun paral·lelisme en els nostres entorns familiars, no? Ajudem-los, doncs, a fer la carta als reis amb una recomanació per cap. Comencem pels més petits. Imaginem-nos un nen de 9 anys, dels que tot just comença a fer preguntes compromeses als pares, sobre què feien de joves, allò que et venen, i tu, quan eres tal, què, no? Doncs bé, amb aquest li recomanem les galetes del Saló de Té Continental, d'en Josep Maria Fonalleres. És un llibre apte, diguem, per als nens de 8 anys en endavant, publicat per Cruïlla, que explica la història d'una nena i el seu avi. Resulta que veuen en una exposició sobre la Guerra Civil una foto que engega la memòria de l'avi. I tots aquests records fan que a partir d'aquell mateix dia, mentre berenen plegats perquè l'avi el va buscar a les classes d'escacs i això, l'avi comença a explicar-li com van viure la guerra molts i molts nens. És un bon relat, molt assequible i amb l'amistat com a tema de fons.
Les galetes del Saló de Té Continental de Josep Maria Fonalleres, de Cruïlla.
Això mateix. Anem pujant una mica en la família. Imaginem-nos una nena de 12 anys, molt xerraire, fantasiosa, això sí, d'aquelles que se'n passa els Harry Potters en 2 dies.
Sí, d'aquestes n'hi ha.
N'hi ha, i n'hi ha un munt, no? Després, quan va al cinema a veure la pel·li, sempre diu que era molt millor el llibre, no?
Sempre.
Perquè ella sap, no? I fins i tot, per exemple, es va atrevir amb El Senyor dels Anells, que no és una lectura fàcil,
no,
però que també per l'efecte cinematogràfic molts d'aquesta canalla s'hi ha atrevit. No? Amb aquesta la recomanarem L'emperadriu dels Eteris. Això és una novel·la de la valenciana Laura Gallego, però que escriu en castellà i la traducció al català, que és d'Emma Piqué, acaba de sortir a Bromera en un esforç editorial important. En castellà és Alfaguara. És una història d'una terra llegendària en la qual es diu que no existeix el patiment. Ara, la novel·la narra un rescat arriscat, molt de fantasia, en un món de gel banyat per la llum d'un estel blau. És pels amants de la fantasia, però sobretot els il·lustrarem perquè aquesta autora, la Laura Gallego, una autora joveníssima, és l'autora d'una trilogia que va tindre molt d'èxit en aquest públic infantil, les Memòries d'Idun, Ara, Bromera fa que la nova història, l'Emperadriu dels Eteris, arribi també en valencià, en català, en la llengua de la Laura Gallego.
L'Emperadriu dels Eteris, de Laura Gallego. Què més, Màrius?
Ara anem a l'adolescent, el més difícil de la família. Potser llegia molt de nen, però últimament només té temps per la Play, la MP3, la Wii, o la Wii.
La Wii,
allò que es mouen i tot, no? Doncs bé, amb ell farem una proposta dura. Li posem a la carta dels Reis un llibre de poemes, Llibre de les Brandàlies, d'Àngels Gregori. Això ha sortit a Edicions 62, és també una autora valenciana, concretament d'Oliva, i és un llibre de poemes que ens mostra d'una manera molt directa l'ànsia que sent l'autora, en aquest cas, durant el pas de l'adolescència a la joventut. Sovint es diu que no es llegeix. La poesia és una molt bona porta d'entrada a la lectura. T'he portat només un poema de xoc, com aquest manual d'instruccions, per veure una mica el to. Diu així: "Ompliré la pica de granotes i em capbussaré tot d'una. De vegades ni així s'ofega el seny."
Avui fem la carta als Reis per tota una família. Hem començat pel nen de 9 anys, per la nena de 12, hem passat l'adolescència i ara arribem a la mare i al pare.
Exacte, arribem als senyors de la casa. Imaginem-nos la mare de la casa, una senyora d'uns 50 anys, tampoc serem més precisos, aquella edat indefinida, bona cuinera, amant
ara
de
les... Ara bé, uns 50 anys amb una edat indefinida.
Indefinida, més val no definir-la gaire, cas. Amant de la novel·la de misteri, per tant, que llegeix potser esporàdicament, li fem una recomanació d'un novel·lista que també és company d'aquesta casa dels micròfons, Desig de foc, d'en Jordi Cervera. Això acaba de sortir a Meteora. És la història d'un cuiner que treballa en un hostal, però que té un somni des de nen. El seu somni és poder dur a la mà una bola de foc. I això li ve que de nen va conèixer un fakir, no? I que va veure allò. És una novel·la amb erotisme, amb gastronomia, amb il·lusió, serien els eixos. Una novel·la que acaba, curiosament, amb un receptari. Receptes de cuina del Sant i Santa Maria i fins i tot amb una promoció estranya en el món editorial, cada cop es fan coses més estranyes per vendre llibres, que si arrenquen l'última pàgina i la porten no sé on, els regalen una ampolla de cava.
Desig de foc, de Jordi Cervera. Què més?
Anem al pare. Imaginem-lo amant de la història, un senyor més seriós, lector impacient, d'aquell que vol les novel·les amb molts de diàlegs, que hi passin coses a les novel·les. Doncs bé, en tenim una també per la seva carta, Forasters, d'en Rafael Vallbona, que això ha sortit a columna, i és un thriller històric situat a l'Europa d'entreguerres. Comença a Barcelona, l'any 1915, acaba a la Cerdanya, l'any 43. Aquí estem una mica situats en el marc temporal, no? Una novel·la trepidant on hi apareixen tota mena de personatges desarrelats, nazis, resistents francesos, gàngsters, obrers de la CNT, pistolers de la patronal, espies... Si us agraden les novel·les que hi passin coses, en aquesta n'hi passen moltes de coses.
I d'aquesta manera arribaríem a l'avi.
L'avi...
Lectura per l'avi.
Un avi set ciències, saps? Aquells que ho saben una mica tot,
sí,
eh?
Sí. Que no els hi has d'explicar res.
Curiositat insaciable. Un home més de ciències, podríem dir que no de lletres, que sempre guanya tothom jugant al trivial i tot plegat. Amb aquest li recomanem una novel·la molt curiosa, es diu El mayor secreto de la humanidad, en castellà, de dos autors catalans, però amb Moisés de Pablo i Joaquim Ruiz. Això ho publica l'editorial Suma de Letres i és la història d'un científic i una agent secreta que investiguen un seguit de robatoris que es van succeint en museus de tot el món, museus de la ciència. Per exemple, desapareix el dit de Galileu, el cervell d'Einstein, la llibreria d'Edison, no? És un plantejament molt proper al que va fer en Garner a El món de Sofia, aquella novel·la en la qual la filosofia era una mica el tema central. Aquí, El mayor secreto de la humanidad, el que repassa són grans moments de la història de la ciència. Una novel·la apta no només per avis, sinó per a tothom qui sigui molt curiós.
I una última recomanació?
Sí, acabem una mica amb el tiet Tarambana, una mica toca campanes, d'aquests que, mira, ha acabat vivint amb la família, no se sap ben bé com, perquè és conco, i és aquells que diu que no ha llegit res que valgués la pena des dels pilars de la terra de Ken Follett.
Mare de Déu.
Jo aquí puc fer una aportació personal. Jo quan feia l'Alexandria vam visitar a Mario Alberto Kempes, el mític Marito, a València, a casa seva, i li vam demanar que llegia, i vam mirar els prestatges i estaven tots buits i només hi havia un llibre. I ell en deia que en Foget, però era en Los Pilares de la Tierra. Doncs bé, aquests senyors, que no llegeixen mai, però que de tant en tant diuen que han llegit un llibre de 1.000 pàgines, Els Pilars de la Terra, novel·la famosa, li recomanem la continuació. L'esdeveniment editorial des de l'òptica comercial és la sortida aquesta setmana de cara a Reis a Un Món Sense Fi.
Amb una sortida amb molta expectació.
Molta expectació, amb una gran campanya de màrqueting i segur, perquè encara no hem tingut l'ocasió i el temps de clavar-hi queixalada, segur que tindrà un bon nivell, no? En català és la traducció de Concepció Iribarren, edició 62, i en castellà ho treu Random House Mondadori. El que fa en Follett és de manual. Situa la novel·la al mateix Kingsbridge, on ja passava Els Pilars de la Terra. També hi trobem la catedral com a eix central, i els personatges, com que han passat dos segles, tots són descendents dels que ja coneixíem de la primera part de la novel·la. Ara, aquí l'eix en el qual Follett ha situat és la Pesta Negra, de manera que un plantejament històric rigorosament documentat i probablement amb tots els ingredients per esdevenir un veritable best-seller.
Doncs avui en Màrius Serra ha fet tot un exercici de recomanar lectures per tota una família, per un ventall d'edats doncs molt ampli, on podeu triar i remenar. Recordem que tots els títols els podeu trobar entrant a la nostra web catradio.cat, anant al nostre programa i buscant la secció d'en Màrius Serra. Abans d'acomiadar-te, rebem moltes trucades, molta participació avui al Superenigmàrius. Ens diu la Sandra que ja en portem 288, dels quals 261 serien correctes, però que és molt important, ara mira, 306, 286 de correctes, però que seria molt interessant que ens ordenéssim bé les lletres, perquè recordem que no es tracta només d'encertar el primer enunciat, sinó que un cop creieu que l'heu encertat, llavors combinar les lletres i d'aquí trobar la resposta encertada.
Efectivament.
Recordem, és a dir, el plantejament global.
El plantejament és, els deixeu ben tips, això els donarà una paraula de 6 lletres, un temps verbal equivalent a
els deixeu ben tips,
i amb aquestes 6 lletres, fent un exercici de combinatòria, us les mateixes 6 lletres, però en un altre ordre, us donarà el nom d'un país del nord, del qual havíem dit que els seus ciutadans tenen fama de fer l'orni, també havíem dit que és un país amb una gran producció novel·lística en ve alta, i com que ve Reis,
jo crec que ja podem donar la pista definitiva.
Les seves ciutadanes van ser els grans mites sexuals del final del franquisme.
D'aquells mites sexuals que sortien a moltes pel·lícules espanyoles que feien els dissabtes a la tarda quan no feien Si té nòvies per si té hermanos, en feien una d'aquestes.
Una d'aquestes, sí senyor.
Màrius Serra, moltes gràcies i fins dijous que ve.
A reveure.